Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Just in time. Hola, benvinguts als Sants. Avui al programa no parlarem de menjar, sinó que parlarem de no menjar. Parlarem d'una cosa que s'ha posat de moda, una estratègia, que no és pas una dieta, és una estratègia, que és el dejuni intermitent. Explicarem què és, en què consisteix exactament el dejuni intermitent i què no és el dejuni intermitent. Veurem si té alguna utilitat per perdre pes o si hi ha estratègies millors. Veurem quines persones el poden seguir, però quines haurien de vigilar o quines no haurien de fer-lo directament. I després també veurem si té alguna aplicació en el tema de la nutrició esportiva per millorar algun paràmetre del metabolisme o del rendiment. Això ens ho explicarà l'expert en nutrició esportiva, Jaume Jiménez, que ja sabeu que és el nostre expert de capçalera en aquests temes.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
D'entrada, què és això del dejuni intermitent? Què és? Doncs és agafar el dia i dividir-lo en dos. Durant un període del dia no mengem cap aliment sòlid ni cap líquid que contingui calories, és a dir, podem prendre aigua, evidentment, té i cafè, però no podíem prendre una beguda vegetal, no podíem prendre una Coca-Cola, no podíem prendre cap líquid que contingués calories, i la resta del temps mengem de manera normal. Insisteixo en el concepte normal. Després veurem per què insisteixo tant en això de normal. Aquest període del dia es pot dividir en 12-12, és a dir, 12 hores sense menjar, 12 hores menjant, pot ser de 16 hores sense menjar i 8 menjant, de 14-10, de 24, això depèn de cadascú. També es considera dejuni intermitent deixar un dia a la setmana sense ingerir cap aliment, és a dir, menjar, estar 6 dies menjant normal i el 7è dia deixar descansar el metabolisme i no menjar cap tipus d'aliment. Això també es considera dejuni intermitent. Si fem això de no menjar més d'un cop a la setmana, de no menjar res al llarg del dia, és un dejuni convencional. Què no és el dejuni intermitent? Doncs no és deixar una part del dia sense menjar i la resta del dia posar-nos com el quico. Això no seria dejuni intermitent. De fet, no tindria cap sentit, perquè els avantatges suposats que aconseguiríem amb el dejuni intermitent els perdríem després menjant tot aquest excés de calories i de productes de mala qualitat. Per tant, no és cap mecanisme compensatori d'una mala dieta. Què ens diu la ciència sobre el dejuni intermitent? Doncs ens diu que, en general, quan passem períodes llargs sense menjar, s'activen determinats mecanismes a nivell metabòlic, a nivell hormonal i a nivell celular que poden ser interessants. Per tant, pot ser saludable, però tampoc cal que ens tornem bojos. Hi ha moltes altres maneres de seguir una dieta saludable sense fer un dejuni intermitent. Quins són aquests avantatges pel que fa a la salut des del punt de vista de la ciència? D'entrada, podria allargar la vida, perquè el dèficit calòric, segons alguns estudis, està associat a la longevitat, a viure més en determinats models animals. Per tant, podria ser extrapolable en éssers humans. De fet, hi ha hagut alguns experiments naturals que ens diuen que les persones que han passat llargs períodes de temps en dèficit calòric solen viure una mica més que la resta de persones. Però, clar, això va associat al dèficit calòric, és a dir, no és un avantatge del dejuni intermitent, és una conseqüència del dèficit calòric que es pot aconseguir, sí, fent un dejuni intermitent, però que també es pot aconseguir fent una dieta convencional amb una certa restricció calòrica. Per tant, és un avantatge del dèficit i no tant del dejuni intermitent. També pot millorar la salut cel·lular perquè quan sometem les cèl·lules a un estrès concret i no menjar també les estressa, s'activa un mecanisme que és l'autofàgia, que és que la cèl·lula es menja a si mateixa o parts de si mateixa que no funcionen, i això sembla que tindria avantatges pel que fa a la salut i també a la longevitat. També podria millorar la salut metabòlica. Pot millorar la sensibilitat a la insulina i també pot fer que fem servir els greixos d'una manera més útil o més eficient com a substrat energètic. Això pot tenir utilitat sobretot per determinats esportistes de resistència, com veurem d'aquí una estona. Però, com sempre, tot això es pot aconseguir amb dejuni intermitent i també a través d'altres estratègies per millorar la sensibilitat a la insulina. Per exemple, el simple fet de practicar exercici de mitjana alta intensitat ja serveix per millorar la sensibilitat a la insulina. Per tant, tampoc és que sigui un gran miracle. També redueix o pot reduir l'estrès oxidatiu, pot reduir alguns o pot millorar alguns marcadors del colesterol, però, insisteixo, tot això es pot aconseguir també fent altres tipus de dieta. Serveix per perdre pes? No és la millor estratègia per perdre pes, tot i que sí que pot servir. Quan ens ajudaria a perdre pes? Doncs sempre que estigui associat al dejun intermitent a entrar en dèficit calòric. És a dir, que com que passem un període de temps sense menjar, després fem una dieta normal, sense excessos, però com que hem estat 12 hores sense menjar, o 16 o 18 o les que siguin, han entrat menys calories, per tant, entrem en dèficit calòric i, per tant, a la majoria de persones això significaria una pèrdua de pes. Que també s'hauria de veure si és interessant o no perdre pes d'aquesta manera. Això es pot aconseguir, el dèficit calòric, també amb una dieta convencional. I la pregunta important, qui no pot fer això del dejun intermitent o per qui no està recomanat? D'entrada, si patiu mentre esteu fent el dejun intermitent, si esteu tota l'estona pensant en el que menjaré després, si se us genera un estrès afegit, aleshores el dejun intermitent no seria una estratègia per a vosaltres. És molt important sempre entendre que hem de tenir una relació plàcida i tranquil·la amb l'alimentació, amb el que mengem. Si qualsevol aspecte del que mengem ens estressa, ens hem d'aturar i hem de revisar per què ens estressa i arreglar-ho. Si ens estressa no menjar, fent un dejun intermitent, doncs aleshores no cal que el fem. Les persones embarassades tampoc és recomanable que facin dejun intermitent. Tampoc està gens recomanat per persones que han patit o que estan patint, evidentment, un trastorn de la conducta alimentària o per a aquelles persones que tenen una relació complicada amb el menjar. No cal afegir encara més estrès al voltant de l'acte de menjar. I després, per a aquelles persones que practiquen o que practiqueu dejun intermitent, però que és l'única cosa que feu per salut, tampoc seria recomanable. És a dir, si feu dejun intermitent, però després o us poseu com el Quico, o sou persones sedentàries, o fumeu, o beveu en excés, qualsevol tipus d'aquestes coses no es compensa amb una dieta de dejun intermitent. No té cap sentit fer-ho d'aquesta manera, perquè els suposats avantatges que aconseguim durant el dejun intermitent es perden absolutament després amb aquestes conductes insanes relacionades amb totes aquestes conductes que hem dit. Per tant, pot tenir determinats avantatges pel que fa a la salut, tot i que es poden aconseguir d'altres maneres, pot ser útil per perdre pes perquè ens ajuda a entrar en dèficit calòric, però també es pot aconseguir d'altres maneres. Hi ha determinats grups de persones que és millor que no facin dejun intermitent. Per cert, també m'he deixat les criatures. Evidentment, no té gaire sentit que una criatura estigui fent dejun intermitent de manera voluntària. I què passa amb l'esport? Quina relació hi ha entre no menjar abans d'entrenar i el rendiment? Ara ho explicarem amb el Jaume Giner.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín.
A la secció de notícia esportiva amb el Jaume Giménez. Bona tarda.
Què tal?
Ja sabeu que una de les coses que ens agrada fer és estriar molt el gra de la palla perquè puguem afinar al màxim amb l'alimentació i que això tingui una repercussió directa sobre el nostre rendiment, sobre la nostra recuperació, per evitar lesions, etc. I una cosa que és molt recurrent, sobretot avui en dia, és un tipus d'entrenament i d'alimentació a l'esport on es redueixen molt, de fet no només a l'esport, en general, on es redueix molt la ingesta d'hidrats de carboni. Hi ha una certa carbohidratofòbia avui en dia que pot ser útil, crec jo, en determinades circumstàncies puntuals, si es fa servir bé, però que, com sempre diem, un s'ha de deixar pautar per un professional per evitar després deficiències nutricionals, perquè els hidrats de carboni tenen coses molt interessants. Uh-huh. I no només la glucosa que ens proporcionen o l'energia que ens proporcionen, sinó altres elements que, si no els prenem a través dels hidrats, hem de saber d'on han de treure. Bé, avui parlem de dietes baixes en hidrats de carboni i l'esport. Ho fem amb el Jaume, ja sabeu que és dietista nutricionista, que és director i fundador de Nutritional Coaching i que és el coordinador del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona. És una pregunta molt recurrent, eh? I això d'entrenar sense esmorzar, em va bé, no em va bé, perquè llavors començaré a oxidar greixos i bé, tenim tots el cap una mica ple de pardals amb aquesta qüestió i traiem els pardals i a veure què queda, no?
Correcte, és el que farem avui.
Vinga, va, doncs per on comencem? Quan algú diu això, no? Dietes baixes en hidrats de carboni, jo ho faig, em va molt bé.
Bueno, és un tipus d'intervenció. O sigui, normalment nosaltres quan treballem amb esportistes, sobretot esportistes de resistència, no? Esportistes que fan entrenaments o proves de més de 60 minuts, és important un bon aport d'hidrat de carboni. Avui dia, de fet, el que es fa és un entrenament amb el que es diu alta disponibilitat de carbohidrat, que és que el cos tingui en tot moment, abans, durant i després de la pràctica esportiva, una bona quantitat d'hidrat de carboni. Això va bé pràcticament per qualsevol esportista. Què passa? Que hi ha unes investigacions, ja des de fa algun temps, que estan veient, no?, que en moments puntuals pot ser interessant entrenar amb una menor quantitat d'hidrat de carboni. I a partir d'aquí ha sortit una línia d'investigació molt, molt interessant, portada per gent molt potent, molt bona, que de fet han dissenyat diverses estratègies que es poden fer amb baixa disponibilitat d'hidrat de carboni. Algunes són entrenar, per exemple, amb poca glucosa a nivell de fetge, i unes altres busquen entrenar amb poca glucosa al múscul. Nosaltres tenim una reserva de glucosa al fetge d'uns 90-100 grams, gent molt entrenada, i a nivell muscular podem arribar a quantitats 300-400 grams de glucosa. Això ha fet que, bueno, hi ha diferents estratègies, com jo comentava. Una d'elles és la que tu comentaves, entrenar en dejú. Entrenar en dejú és una estratègia que consisteix en, bueno, aixecar-te sopar al voltant de 10-12 hores abans d'entrenar, anar a dormir, aixecar-te pel matí, evidentment no prendre hidrat de carboni per esmorzar, i llavors el que passa és que quan comences a entrenar tu tens poca glucosa al fetge. El múscul està ple de glucosa, llavors entrenes, això genera si entrenes més de 60 minuts, evidentment, no? Això sembla que pot generar una sèrie d'adaptacions que pot ajudar a utilitzar millor els greixos. Això seria una estratègia. Com sempre, les estratègies han d'estar ben supervisades perquè una mala pràctica pot provocar, doncs, increment del risc de lesió, disminució de rendiment, etc. Això és una estratègia que pot ser interessant.
De manera puntual?
Sí, això sí.
O per sistema?
No, normalment, mira, es recomana, primer de tot, aquestes estratègies d'entrenament amb baixa disponibilitat de carbohidrats s'ha de fer fora de períodes competitius.
Val.
Fonamental. També s'ha de fer millor en esportistes de resistència i ultraresistència. No té sentit que un futbolista faci això, perquè el seu funcionament no necessita optimitzar el consum de greixos. Un velocista tampoc, un fisiculturista tampoc, un maratonià, pues, evidentment sí, trail running, el ciclista, etc. En aquests és on es pot millorar.
Molt
llavors,
bé.
Quan tu entrenes pel matí, pues, no prens hidrat de carboni, llavors aquell entrenament, realment tu has entrenat amb baixa disponibilitat. Això genera certes adaptacions a nivell muscular que pot afavorir l'utilització de greixos. Després hi ha una altra estratègia que seria dos entrenaments al dia. Dos entrenaments al dia vol dir que l'entrenament que tu fas pel matí, tu esmorzes hidrat de carboni, després fas un entrenament molt intens on esgotes la reserva de sucre del múscul i del fetge. Quan acabes la primera sessió d'entrenament no prens hidrat de carboni, pots prendre proteïna, per exemple, doncs un batut o una truita i tal, i llavors fas una altra sessió d'entrenament per la tarda. I aquesta sessió d'entrenament per la tarda, que és menys intensa que la del matí, doncs aquí sí que estàs treballant amb baixa disponibilitat de carbohidrat, tant al múscul com al fetge. Per tant, això també genera certes adaptacions, estímuls, que sembla que pot millorar l'expressió gènica i la utilització d'altres substractes, com per exemple el greix. Això també podria ser una opció. Després, tant si entrenes pel matí en dejú, una bona recuperació, i aquest de dues vegades al dia també el mateix, no? Fer una bona recuperació. Aquestes serien, des del punt de vista de l'esportista, les dues estratègies més segures. Hi ha altres, per exemple, fer una sessió molt intensa per la nit i sopar, no sopar hidrat de carboni i anar a dormir sense reserva de glucosa al múscul i al fetge, llavors per la nit estàs generant adaptacions. Hi ha diferents opcions. Des del meu punt de vista, l'entrenar pel matí en dejú i dues sessions al dia són les millors. Per exemple, mira, nosaltres hem tingut una gran notícia aquest cap de setmana, hem aconseguit un superresultat amb una prova d'ultra distància, com és la Penyagolosa. Hem aconseguit un esportista que portem, que està en el top 10 mundial. Aquesta és una estratègia que nosaltres hem estat dissenyant durant els últims mesos, i és dos dies per setmana l'entrenament en dejú. Entrenar al voltant de 1.200-1.500 metres a la muntanya i aixecar-se pel matí, prendre una truita francesa de dos ous, hidratació amb aigua i sals, anar a entrenar a una intensitat moderada per la muntanya, uns dies en bici, uns dies corrents, entre dues i dues hores i mitja. Després, tornar a casa, fer un shake de proteïna, 20-25 grams de proteïna, i al cap de dues hores dinar ja amb una bona font de carbohidrat, proteïna i tal.
Dos dies a la setmana.
Dos dies per setmana. Oh. I la resta, entrenar amb una bona disponibilitat de carbohidrat. Això, evidentment, ho hem fet durant alguns mesos. Ens ha ajudat també a aconseguir un percentatge de greix corporal òptim, perquè també pot ajudar. I el dia de la prova, amb carbohidrat molt ben estructurat, i el resultat ha sigut...
Estratosfèric.
Immillorable.
Que bé,
immillorable.
Molt bé.
M'agradaria puntualitzar que això, si millora el rendiment o no, està en qüestió. O sigui, no és entreno això i milloro el meu rendiment, no. Això pot generar certes adaptacions que poden augmentar, diguéssim, l'eficiència de l'esportista. Però d'aquí a dir que qui fa això millorarà el seu rendiment, no, m'agradaria puntualitzar-ho. Però quan treballem amb esportistes amb un alt grau d'entrenament, necessiten nous estímuls una mica més agressius i generar estrès muscular, que amb aquestes estratègies es genera, per generar noves adaptacions. Per tant, si em dius, home, jo és que vaig a fer 10 quilòmetres, home, doncs no cal. No cal fer aquestes estratègies. Home, jo m'estic preparant per una mitja marató, per un mig Ironman, per un Ironman, per una prova d'una cicloturista de 200 quilòmetres. Home, pot ser una estratègia interessant, sempre ben supervisada i amb un objectiu clar. Si és així, pot anar bé. Pot anar bé.
D'acord, ho dic perquè, clar, tots ens agrada emmirallar-nos en els esportistes d'elit, no?, perquè són els nostres models i els volem imitar, però, clar, com que no els imitem amb el volum de feina que fan cada dia, tampoc els podem imitar amb les estratègies alimentàries que fan, no?
Exacte.
O sigui, que la gent... És que suposo que tu trobes, no?, que està molt estesa aquesta idea de que s'ha de fer, i a més s'ha de fer sempre, entrenar sense hidrats de carboni, no?
Sí, com tu deies, hi ha molta carbo...
Hidratofòbia.
És veritat que molts esportistes ja ho fan inconscientment, o sigui, ja fan una dieta baixa en hidrat de carboni tot el dia, perquè quan tu fas les enquestes d'alimentació veus que estan menjant 2 grams per quilo de pes al dia, o 2 grams i mig, i estan entrenant 3-4 hores. Molts ja ho fan. Això vol dir que és correcte? Home, s'ha de veure a qui li pot ajudar i a qui no li pot ajudar.
Per acabar, hi ha els riscos de fer una dieta baixa en hidrats de carboni, sobretot si no som esportistes d'aquest tipus o si ho fem estratègia mal feta? Què ens pot arribar a passar? Has parlat de les lesions, per exemple.
Bueno,
baixar el rendiment.
A veure, si es fa sense supervisió i simplement no menjar carbohidrat i entrenant, això el que ens pot provocar, per una banda, és augmentar el risc de lesió. Ens pot provocar també una disminució important del rendiment, perquè, evidentment, si no hi ha sucre, pues, tindrem un problema. I, per una altra banda, també hem de tenir en compte que disminueix la qualitat de l'entrenament. Evidentment, si tu fas a una intensitat alta i no tens carbohidrat, pagaràs un peatge. Llavors, també hem de saber que si no es supervisa bé, quan una persona està entrenant amb poca reserva de glucosa al múscul, el múscul tendeix a utilitzar el propi múscul com a font de glucosa. O sigui, que el que per una banda estàs fent pensant que t'està anant bé, el que està fent és reduir la teva massa muscular. Per tant, torno a insistir, s'ha de fer ben supervisat per un professional que sàpiga exactament el que s'ha de fer, com s'ha de fer i com podem reduir aquests riscos que generen aquest tipus d'estratègies, que evidentment generen riscos, però que si es fa bé, es poden reduir enormement i es poden tenir un bon resultat esportiu.
Per tant, el missatge sembla que ha quedat molt clar, eh? És una bona estratègia, sempre en mans d'un professional que t'expliqui com s'ha de fer de manera correcta, de manera puntual, per tant, potser no serviria per sempre, però sí, si es fa una bona estratègia, dos cops a la setmana, entrenada amb aquestes condicions amb baixa disponibilitat d'hidrats de carboni, i repeteixo que això t'ho expliqui com s'ha de fer un dietista, nutricionista, especialista en nutrició esportiva, sobretot. I vigilem amb qui volem imitar, també, no? Perquè no tots som Kilian Jornet, ja ens agradaria, però només n'hi ha un, i per això és qui és, i nosaltres, doncs, som uns altres, i ja està. Jaume Jiménez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.